Bona tarda. Bé, com sempre, començarem amb les informacions pròpies de l'aula. Dius-vos que els que esteu inscrits per anar a veure l'exposició d'aquest dijous a Xagall, el color dels somnis, que agafarem el tren de les 10. I els que vulguin, anar pel seu compte, ens trobarem a 11:45 davant del Palau Martorell, a la plaça de la Mercè. Després també dir-vos que quan s'acabi aquesta conferència ens obriran l'exposició de baix de fotografies dedicada fetes pel Miquel Casals. Vull dir que ens l'obren expressament per a nosaltres. I bé, com cada setmana, ja sabeu, sobretot els mòbils, silenciar-los, sisplau. Bé, i avui la conferència l'emmarquem dins el mes de març, que celebrem el Dia Internacional de les Dones, que serà el divendres dia 8. I hem volgut que la reñenca Assumpció Maresma Mates ens fes la conferència d'enguany. Molts ja la coneixeu, però diem algunes quatre pinzellades del seu currículum. És periodista, és escriptora, ha treballat com a cap de premsa del Departament de Cultura de la Generalitat, també ha estat cap de premsa i documentació del Festival de Cinema de Barcelona i de l'Oficina Catalana de Cinema, directora de la revista de Cinema Acció, directora de la revista El Temps durant els anys 92-95 i editora del diari VilaWeb des de l'any 95, any que fundà aquest diari digital juntament amb Vicent Partal. Ha estat guardonada amb el Premi Avui de Periodisme. Com a editora de VilaWeb també ha rebut el Premi Nacional de Periodisme, el Premi Nacional d'Internet i el Premi d'Honor Jaume I. A part dels molts articles i entrevistes que ha fet al llarg de la seva carrera, també té un llibre publicat que és El Complot dels Anells, que és l'editorial La Magrana, publicat l'any 98. I avui l'Assumpció Maresma ens parlarà dels anys 70 i com el feminisme pren forma a Arenys de Mar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mercè. Bona tarda a tothom. La Mercè, convidant-me a mi amb aquest tema, va fer una mica una tremolladura, perquè era molt... ella tenia un record i bé, em va fer il·lusió que ella pensés en aquell moment. I bueno, he intentat aproximar-me al que vam viure en els anys 70. A Arenys ens en recordem ben poca cosa, o millor avui tenim sorpreses i algú de la sala se'n recorda més del que vam fer o té més experiències que nosaltres no hem recollit, però del més interessant que em sembla que ha fet la Mercè és que potser això pot ser un estímul per més gent. Una mica el que faríem ara és mirar enrere i veure com era el món de les dones fins a la dècada dels anys 70. Si ho fem, seria difícil d'explicar per la gent que ha nascut al segle XXI. Però pels que sou en aquesta sala, la majoria sou del segle XX, ho vareu viure i, si em permeteu, segurament molts ho vau patir. Moltes ho vau patir. Dir que les dones érem ciutadanes de segona és em sembla una manera de definir-ho. N'hi hauria moltes, però crec que aquesta resumeix bastant la situació en què estàvem les dones fins als anys 70 i com els 70 transformen i és el motor, una mica que és el motiu de veure. Vosaltres ho sabeu bé, no hi havia ni divorci, ni avortament, les pastilles anticonceptives no eren legals i les dones havien de demanar permís al marit, al pare, sempre un home, per viatjar, per tenir un compte bancari, per tenir passaport. Inclús en Franco va inventar durant uns anys que per treballar, bueno, hi havia uns anys que per si tenies fills ja no podies treballar, bueno, unes coses molt, molt, molt dures. La sexualitat ens era negada, no existia. Vist des d'ara, encara que vosaltres ho vau viure com jo, a vegades sembla impossible que d'això faci 50 anys. Sembla que faci molt més de tant que ha canviat el món. Però era així, i el nostre dia a dia venia condicionat per aquestes lleis absolutament retrògrades que eren reforçades per una pressió social que en un poble, vosaltres ho sabeu bé, encara és més forta aquesta pressió social, que quasi d'una manera inconscient s'exerceix un control perquè hi hagi, perquè l'ordre no es mogui. No? I això ho exercien d'una manera conscient l'escola i potser d'una manera més inconscient, en alguns casos, la família. Qui no recorda les monges d'aquesta sala com les principals guardianes de que les coses no canviessin? Segur que totes ho recordeu. Tant era si anaves a la presentació com a les escolàpies. A les dues escoles tenien la missió d'adoctrinar-nos i no d'instruir-nos, que era el que calia. Jo anava a les escolàpies i encara recordo com des del micròfon la monja de torn, crec que la que més recordo era Sor Joaquina, però hagués pogut ser qualsevol, assenyalaven a les que s'atrevien a desafiar la norma portant una mica la faldilla més curta. O sigui, imagineu que en el desfile d'entrada et deien el nom, i, a veure, esta falda, no sé què. Bueno, era fort, era una cosa que en aquell moment nosaltres ens en passàvem, no? Però vist des d'ara dius, home, Déu-n'hi-do. O com, no sé, a nosaltres va passar coses divertides, bueno, ara tu, no sé si són divertides o no, però que és com ens van cridar al despatx de la Madre Superiora, perquè a través de la porta que connectava una aula amb la part de les monges de clausura, ens havien sentit que parlàvem de sexe i fèiem conjectures sobre si els pares sabien de despullar o no per tenir fills. Això ens va córrer una represàlia tremenda. Nosaltres devíem tenir 12, 13, 14 anys i allà a la Madre Superiora ens va fer un interrogatori i un càstig tremendo. Només de recordar això em ve una sensació desagradable, una sensació de foscor. Realment era un món gris i petit i ens volien resclusir en aquell món. Recordeu com ens feien estudiar la doctrina falangista i ens feien fer aquests exàmens que per ser bones mestresses de casa de la secció femenina havíem de fer la canastilla com a, i que algunes segurament tenien molta traça, però altres com jo vaig viure com un veritable instrument de tortura. Havíem d'aprendre a cosir i cuidar els fills. Se suposava que totes n'havíem de tenir. D'aquell Arenys de Mar trobareu un retrat que per mi és colpidor i que si us el recomano, si no ho heu llegit, que il·lustra aquesta falta d'oxigen de la societat d'aquells anys. És el testimoni d'Elvira Elias, que potser alguns coneixereu més com la senyora Còrdova, que ha recollit d'una manera magnífica en Joan Miquel Llodrà en el llibre Esbós del natural, Memòries d'Elvira Elias. Aquella dona elegant, que de petites potser veien com una mica extravagant, que havia estat educada abans de la guerra en la igualtat i en la llibertat, li costava adaptar-se en un poble petit com el nostre, on una dona no podia ser lliure. Ella i les seves sabates vermelles de taló, el seu pentinat i la seva educació, a vegades penso que van ser el primer espurneig de llibertat que vaig intuir només, d'una manera inconscient a la nostra riera de sempre, que ja sabem que és fiscalitzadora, abans i ara. S'anaven obrint petites escletxes, per això pensem que intento descriure a principis dels 70. Aquí, al ser un poble turístic, vam tenir més sort que les comarques de l'interior. A l'estiu, el turisme ens va portar mirades noves, mirades de canvi, que ens van ajudar a obrir la nostra perspectiva de la vida i que a les dones se'ns obrien nous horitzons. Vam conèixer gent, vam veure costums nous i l'aire començava a deixar de ser tan tancat. Es podia començar a respirar. Ja que fem història local, que a vegades ens sembla poc important, però que crec que ho és molt, m'agradaria recordar algunes d'aquestes dones del nord d'Europa que van quedar-se a viure a Arenys i que només amb la seva presència van ser inspiradores. Van ser inspiradores d'una certa llibertat que nosaltres vam poder començar a palpar. No les citaré totes perquè segur que me'n descuidaria, però m'agradaria citar a tres que em venen al cap de manera espontània, que és la Marianne, la Sofia i després la Inger. O per segur, també les de la meva quinta, una professora que teníem a Escolàpies, que de francès, que la Monique crec que també va ser com una manera de veure que hi havia un altre món no tan convencional. Elles ens van dibuixar un horitzó diferent, però per elles també hem de pensar que adaptar-se a Arenys tampoc els era fàcil. Elles havien conegut una altra vida, molt menys sense restriccions, amb una llibertat, estaven molt avançades, i aquí els hi devia, doncs, van haver de viure situacions una mica absurdes per elles. He trucat a la Sofia perquè no me'n recordava el nom de la Inger, o l'altre dia vaig trobar la Marianne, i per exemple la Sofia em deia: és que vaig portar el primer biquini de l'Enys, eh? I realment, diu, va ser espectacular, això del biquini. Diu, me'l vaig comprar a Enys per això, a Can Roig, però vull dir, realment eren petites revolucions quotidianes, no? El món canviava de cop bastant de pressa i a Arenys van començar a tenir les primeres universitàries, que ja no eren uns bolets, eren dones que s'havien atrevit, encara que ara costi d'entendre, no? Però segur que vosaltres ho enteneu, dones que crec que tenen molt de mèrit, no? Perquè van ser com un referent de dir: no, jo no m'aturo aquí, no vull ser això, vull anar a la universitat. I van aconseguir imposar aquesta voluntat o pactar amb les seves famílies, o les seves famílies on els van ajudar més o menys, però van fer-ho. I m'agradaria citar-ne algunes que em venen al cap, com la Joaquima Soler, que va fer Biologia, la Cefa Bertran, Farmàcia, la Maria Blanca Quintana, Dret, la Júlia Soler, Medicina. Elles i totes les que just amb elles van iniciar aquest camí també van canviar la vida de les dones del poble. Van ser un referent, jo soc de les que venia després, per les que vam venir després, sabíem que les dones no havíem d'aturar-nos, sinó que podíem fer més. El més difícil d'aquella època era potser prendre consciència de que vivíem en un món anòmal, en un món que no era normal, que ja a Europa havien canviat les coses feia anys. I no era fàcil imaginar un món diferent. Us explicaré un cas, no? En el meu cas, segur que vosaltres teniu sensacions iguals, perquè clar, la nostra situació s'agreujava en el tema de la dictadura. O sigui, hi havia la discriminació de les dones, que era una cosa que s'ha fet molt camí, però vivíem també en una dictadura i aquesta dictadura va ser especialment agressiva amb això, no? Amb moltes coses, però amb això també. I aleshores, a mi hi havia una sensació que ara l'escriure això m'ha vingut al cap, recordant aquesta imatge, que va ser una imatge molt revolucionària, que ara en parlarem, de que en el meu carrer hi havia uns veïns que no estaven casats i que podien ser empresonats per adulteri i que, per tant, hi havia com la sensació de que allò no es podia comentar, que no es podia dir res, que hi havia perill per aquelles persones. I quan ets petit, a mi això em va marcar, perquè jo els veia normals i pensava: com pot ser que aquesta gent, que millor que no digui res, no? Perquè si no els hi pot passar alguna cosa, no? Aquella gent, doncs, tenien la llei que els podia aixafar per la seva vida personal. Segur que tots recordareu altres casos aquí d'Arenys. I per això la història local és important, perquè és una mica aquella sensació que vaig tenir jo com vaig a veure, era de perplexitat, no? I aquests sentiments a vegades els tenim tancats en una capseta, cadascú de nosaltres, i no els hem digerit. Adúltera era la paraula que els jovent d'ara no sabrien què vol dir. I en canvi, per mi, simbolitza la frontera del canvi. De tenir uns veïns que corrien perill a unes dones que van sortir al carrer i van dir: jo també sóc adúltera, per defensar una dona en el judici. aquí es va fer un dels canvis més importants d'aquest país. No? L'any 75 va morir el dictador i també, paral·lelament, va passar una cosa que era important i que facilitava les coses, que era que l'ONU declarava l'any internacional de la dona, amb l'objectiu d'eliminar les discriminacions de les dones al món. Nosaltres teníem les de la dictadura, però totes les dones del món patien discriminació. No? En aquesta declaració va ser un impuls important. Llavors arribem una mica a l'any 76, que és l'any en què totes aquestes petites escletxes que es van anar obrint i que cadascú les va viure a la seva manera, jo us explico com les vaig viure jo, es va crear un punt ja de no retorn, no? Un punt de que les coses canviaven. I és en aquest moment, del 26 al 30 de maig del 1976, que es va celebrar les primeres jornades catalanes de la dona a la Universitat de Barcelona, al Paranimf. Més de 4.000 dones arribades de pobles i ciutats de Catalunya van participar-hi. Unes jornades que van ser l'erupció del moviment feminista a la societat catalana. Algunes de nosaltres, ara aquí recordo la Cefa Bertran, l'Elvira Ortiz, vam poder-hi anar i en certa manera vam participar d'una manera activa des d'Arenys de Mar, perquè aquestes jornades es feien en col·laboració, o sigui, no una cosa de Barcelona, sinó que va ser una cosa de tot el país. La meva memòria no ha estat capaç ni hem trobat documents d'aquell moment històric, però sí que la invitació que m'han fet la Dolors i la Mercè és una manera de deixar constància d'aquell moment. Nosaltres, des d'Arenys, també vam ser-hi. I vam ser-hi gràcies a que mesos abans de que celebressin, Anna Esmerats, que no era d'Arenys però venia sovint a Arenys, era una dona militant del Front Nacional de Catalunya que la van detenir pocs anys abans, el 74 va estar a la presó, i estava vinculada a Arenys per la seva relació amb Joan Colomines. Ens va convocar unes quantes, es va córrer la paraula i vam fer reunions per participar en aquestes jornades. Nosaltres, parlant amb l'Elvira i amb la Cefa, ens en recordem més que la nostra aportació des d'Arenys va ser en la ponència de justícia. Era un moment on la justícia, i ara penso que ara també ho és, era una manera, en comptes de ser justícia, no? Era una manera de reprimir-nos i de treure'ns la llibertat. I que vam fer una ponència, la reivindicació també del dret civil català, que l'Elvira m'ha recordat, i vam poder participar activament d'aquell debat. Van ser moltes setmanes de reunions i de prendre consciència. M'agradaria llegir-vos els punts d'aquella conclusió d'aquelles jornades, que són 14 punts, i que potser ara sembla molt poca cosa, però com fem als anys 70 crec que és important que els recordem, no? I eren dret a un lloc de treball sense discriminacions, socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, ensenyament obligatori, públic, laic, gratuït i no discriminatori contra la dona, abolició del servei social, d'aquest servei social que abans parlàvem de la Falange, amnistia general amb la seva aplicació a les dones que havien estat condemnades per això, per adulteri, per lesbianes, per totes aquelles lleis tan estranyes. Abolició de totes aquestes lleis discriminatòries contra les dones. I revisió de la cèl·lula familiar, llei del divorci, pàtria potestat no exclusiva de l'home, reconeixement de tots els drets a la mare soltera, igualtat de drets per tots els fills, legítims i il·legítims. Abans hi havia fills il·legítims, ja us en recordeu. Supressió dels delictes d'adulteri i de mestinçament. Tan bonica que és aquesta paraula, doncs... Dret a la lliure disposició del propi cos, educació sexual, anticonceptius a càrrec de la seguretat social per a dones i homes, legalització i inclusió a la seguretat social de l'avortament, supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social que perseguia conductes com ara l'homosexualitat o la prostitució, i reconeixement de tots els drets laborals, sindicals i seguretat social per a les treballadores de la llar. Aquests eren els 14 punts. A partir d'aquest moment, el feminisme català va prendre forma al carrer. El 14 de novembre d'aquell mateix any es va fer aquesta manifestació amb aquesta foto que ha donat la volta al món, que era 1.000 dones, que es van solidaritzar amb una dona que es deia Maria Àngeles Muñoz, que estava acusada de delicte d'adulteri, li havien agafat els fills, bueno, ja us ho podeu imaginar, i aquesta manifestació va ser la primera que es va sortir al carrer per reclamar l'abolició d'aquest delicte. Aquesta és la primera pancarta, com us deia abans, que tenia al cap, no?, de com un moviment polític es relacionava amb la meva vida de petita, no?, aquells veïns i la llibertat, i com la política del feminisme canviaria la vida d'aquella gent. A partir d'aquí va haver-hi ja molts canvis. El 77 es van legalitzar els primers anticonceptius, el 79 es va despenalitzar la persecució de l'homosexualitat i el 81 es va fer la llei de divorci. I el 85 hi va haver la primera llei de l'avortament, que després s'ha anat modificant diferents vegades. Aquest feminisme dels anys 70, no sé a les vostres vides, però a la majoria de gent que està a prop d'aquest moviment ens va recuperar la memòria històrica del nostre país. Se'ns havia amagat que durant la República Catalunya havia estat un dels països més avançats d'Europa pel que fa a les polítiques d'igualtat. Jo no en tenia ni idea. Així, i de cop van començar a moure's coses i van poder tornar a posar a la nostra memòria col·lectiva fites tan rellevants com el reconeixement per part de vot, reconeixement per part de vot, de les dones, que va ser aprovat a la Constitució de la República l'any 31. Vam saber que el 32 s'havia aprovat la llei de divorci. Si tot hagués anat normal, bueno, com a mínim haguéssim tingut divorci, però no, va ser derogat el 39. I Catalunya va ser pionera a Europa en l'aprovació de l'avortament. Tarradellas, que aleshores era el conseller primer del govern presidit per Lluís Companys, va signar el decret de l'avortament lliure a Catalunya a petició de la dona durant les primeres 12 setmanes de l'embaràs. Reconstruir la nostra memòria personal és el que ens fa reconstruir la nostra memòria col·lectiva. I això és el que us deia abans de Joan Miquel Llodrà, ens ha donat les claus per interpretar el que va viure Elvira Elias, retratava també la nostra vida. Potser un dia d'aquests, aquest jovent que us ve explicar treballs de recerca, us explicaran més d'aquests anys 70 i més de les nostres vides, perquè segurament faran treballs sobre això, no? Arenys una mica, per acabar gairebé, al voltant d'aquestes jornades de Catalanes de la Dona, va haver moltes iniciatives. Va haver una editorial que es deia Edicions Ressalt, associacions, cafès, revistes. Hi havia una revista que va ser fonamental, que era en castellà, però una revista va ser molt important, que es deia Vindicació Feminista. També va haver gent, que segurament molts de vosaltres heu llegit, i que van obrir un camí així de gran, no?, com la Montserrat Roig, la Maria Mercè Marçal, l'Aurèlia Capmany, que tu la recordaves, Elvira, allà al Paranimf de la Universitat, no?, i també que van ser molt decisives. En aquest sentit, també voldria recordar a la Teresa d'Arenys, que ens ha deixat fa poc, que també forma part d'aquest imaginari d'aquestes dones que en aquell moment van crear aquest canvi històric. Arenys també ho vam intentar, i és que també vam intentar fer coses, no sé si en trobarem moltes. De moment hem trobat que vam fer un pamflet i fèiem unes reunions, i aquest pamflet, ple de faltes, posa el nom de l'Inger Beining, que era vicecònsol de Suècia, que no sé si la recordeu, potser la recordeu com la dona de Maria Torrell, i era una dona que ens va influir molt, ens va influir moltíssim fer reunions amb ella. Nosaltres, el grup aquest, devíem tenir 20 anys, 22, 19, I ella ja treballava, tenia una família i tenia la igualtat tan empaltada dins que va ser com... va ser molt més que llegir, no? Va ser molt més que anar a manifestacions. Coneixer-la amb ella, i per mi ella ara ja no hi és, però sí que li volia fer una mica d'homenatge, de record, perquè ens va ensenyar molt, potser no volia proposar-ho, només participar amb aquelles noies que volien fer coses. Tal. En aquell grup, aquest fanflet, ens cita la Núria Ranz, la Maribel José, la Teia Moma i Mala Gelada, la Núria Nogueres, jo... I, bueno, fèiem reunions i intentàvem connectar amb el poble de que les coses canviessin. Això ho fèiem l'any 78. No sé si vam fer gaire cosa, o potser només vam fer cosa de cara a nosaltres d'aprofundir en això. Sí, com sigui, la llavor va fructificar, no? I va ser l'any 2004, crec que encara que estiguem als anys 70, crec que està bé citar-ho, es va crear, parlava amb la Teresa Verdura, no? L'Associació de Dones per la Igualtat d'Arenys de Mar, que va tenir una trajectòria important fins al 2016 i que justament aquesta setmana ha fet 20 anys des que es va crear. Una mica és tot el que he pogut recollir com a memòria col·lectiva, que en el fons seria una mena d'inspiració per a reflexionar i que malauradament no puc documentar amb molta més informació. Avui es fa fet aquesta xerrada i he pensat que ahir la Torre Eiffel es va vestir de lila. Els nostres veïns del nord van fer un pas molt ascendent que afecta a les catalanes del nord, les de Catalunya Nord, que va ser inscriure la Constitució al dret de l'avortament. Un pas que no és un símbol, sinó que una mica, bueno, que garanteix a les dones que es complirà la llei. El feminisme en aquests últims anys ha evolucionat molt i és, no sé, es podrien parlar de moltes tendències, de la gran importància del Me Too, del moment que vivim, i ara no és el moment. El que sí que està clar és que estic segur que aquestes manifestacions i aquesta lluita d'aquestes dones dels 70, aquestes jornades catalanes, aquestes primeres universitàries, aquestes primeres veus van ser decisives i que la seva llavor, per més que el feminisme aquell sigui diferent del d'ara, no? Segurament ara deuen pensar això, això no és res, però crec que va ser important i crec que està bé que avui en parlem i que no quedi a l'oblit. No sé, jo us puc explicar gaires coses més. Potser en el públic, si feu preguntes o expliqueu experiències vostres, potser podem trobar algunes coses que jo no he sabut trobar de l'experiència d'aquest món del feminisme. Gràcies a totes.
Molt bona tarda. Passarem una mica...
Hola, bona tarda. Jo sóc Núria Ranz, una de les que vam fer aquell grup. Fa molts anys, però recordo això que tu has dit abans, que no hi havia consciència. Nosaltres estàvem molt il·lusionades, vam fer el pamflet, teníem molta il·lusió i recordo que vam fer una marxa pel carrer fins a Lourdes. Anàvem amb mocadors de color lila i la gent ens mirava i no sabien què passava. No ens van agredir, no ens van dir coses rares, però la gent no tenia consciència, no n'hi havia. I la nostra esperança potser va baixar moltíssim llavors.
Ah, m'agrada molt que... feia molts anys que no t'havia vist... I m'agrada molt que expliquis això, perquè justament jo crec que hem de construir aquesta memòria, no? Perquè, i que la Mercè ha tingut molt d'encert. I ara, per exemple, això que expliques tu, ara que ho has dit, hi he pensat, no? I no me'n recordava, no? I també és veritat aquesta sensació de que, bueno, de que a vegades potser no ens miraven del tot massa bé, no? I... Però bueno, que segur que prendre aquesta consciència en el fons es destila i acaba encomanant, no? Jo voldria pensar que va acabar encomanant i que a nosaltres ens va servir de molt. Moltes gràcies per recordar això, eh?
Una altra consulta.
Sí, gràcies, gràcies per haver explicat tot això. Jo abans, quan estàvem fora, parlàvem d'on estava jo als anys 70. Doncs jo als anys 70 treballava a l'Hospitalet de Llobregat i per tant vivia de molt a prop doncs, tot el que estava passant en una societat migrada i on realment el paper de la dona era de treballar molt a casa i a la feina, no? Doncs després va passar, com has dit, que el 2004 ens vam ajuntar un seguit de persones perquè ens vam donar compte que el feminisme o la igualtat era una actitud davant de la vida i una actitud que no hem d'abandonar mai, perquè la igualtat entre les persones existeix i avui dia vas a les universitats, venim aquí a l'aula i anem a la biblioteca, anem a l'Ateneu i hi ha moltes dones perquè no solament ens ho hem cregut, sinó que hi som, i és veritat. Vull dir que jo penso que això va començar aquí, i has parlat de l'època en què encara hi havia el dictador i així, i tot era molt complicat, hi havia molts silencis, hi havia allò, això no ho expliquis perquè cuidado. Jo llavors va haver un moment que vaig treballar a l'Hospital Clínic, i a l'Hospital Clínic les pastilles anticonceptives els ginecòlegs les receptaven, i encara no estaven, com si diguéssim, no estaven prou reconegudes per tothom. Però allà hi havia molta solidaritat, no? I jo crec que ara sembla que hagin passat molts anys i tot això sembla que ja no hagi passat, però és que ha passat i està. I encara avui dia hi ha moltes dones doncs, que potser tenen criatures i no les volien tenir. I després aquesta criatura significa que passaran moltes coses en el decurs de la vida, no? Nosaltres a Creu Roja de l'Hospitalet vivíem situacions bastant complicades i al Clínic, que jo estava llavors a urgències i així, vivien situacions molt complicades i de maltractaments i tot això. I després el 2004 ens vam ajuntar un seguit de dones i vam intentar ser transversals en tota la societat, perquè el feminisme no és un bolet que està allà, eh? Un dia et poses, com diu ara la Núria, un mocador lila i no saps massa. No, el feminisme és una actitud, és dir, jo sóc una dona però sóc igual que una altra i reconèixer, no? Vull dir, només necessitava dir-ho això perquè moltes de les persones que estan aquí van ser transversals amb nosaltres. Anàvem a la biblioteca i fèiem un llibre que parlava de dones i estàvem totes, vull dir, gent que hi ha aquí a la sala, de totes les edats, homes també venien perquè nosaltres dèiem, bueno, el feminisme també hem d'incorporar els homes, també els homes han d'entendre-ho, no? I jo fins i tot darrerament deia, quan hi ha un tema de violència de gènere, jo crec que els homes han de parlar i han de dir, no? No, el feminisme no és una cosa que està aïllada i sola, no, som tots, no? Ja està, no volia fer aquesta contribució, però necessitava fer-la.
Em sembla molt bé, mama, feia falta.
Hola, bona tarda. En defensa de les monges, de les escolàpies, el que vull dir és que jo havia anat a escolàpies i després presentació. Les de l'escolàpies eren molt més modernes que la presentació. A les escolàpies inclús...
Vaig lliurar jo.
Inclús vam portar un dia el doctor Grau perquè ens fes una... diguem, una classe de sexualitat, cosa que a la presentació era tremendo, perquè a més veníem de les escolàpies, que figuràvem les pobres, amb la qual allà ens tenien com, bueno, una mica així deixades, perquè si preguntàvem gaire, se'ns deien, bueno, no preguntis més perquè no t'interessa. Només és això.
Això que dius, jo me'n recordo, per exemple, això de la sexualitat, jo me'n recordo que en aquesta època es van organitzar arenys que va organitzar el meu germà, unes conferències sobre sexualitat que van crear un terrabastall, però que aquelles conferències parlaven de l'orgasme femení, com era una cosa que, o sigui, que no s'havia parlat en aquest poble mai, no? I això, la sexualitat, en Escolàpies, no sé si t'ho va passar, però ens vam examinar Masnou i de cop i volta les nenes de Masnou tenien les pàgines de reproducció en el llibre i nosaltres vam descobrir que les d'Arenys teníem les pàgines de reproducció de les plantes i tot això retallades. Vull dir, és que tal, no? El que passa que, bueno, jo voldria també contextualitzar, perquè tu ara has parlat una mica del feminisme en general i que nosaltres una mica contextualitzàvem una mica aquella època, que evidentment el feminisme és molt, i després que ara es viuen situacions, jo no sé si ho heu llegit o heu vist per la tele, això d'aquesta bombera de Sant Celoni, no? Vull dir, que la situació de masclisme és que no està superada ni molt menys. Jo m'he centrat en aquella època perquè crec que és l'aportació que se'm va demanar, però que malauradament doncs, passa moltes coses. Però això de les monges, llavors, ja no puc imaginar la presentació, el que feien, perquè sí, ens van retallar les pàgines, no? I dius, però com pot ser, no? Una cosa tan absurda, no? A veure si algú de la presentació explica alguna cosa.
Jo me'n recordo que vaig aterrar a Arenys l'any 63 i llavors quan van començar amb totes aquestes moviments i reunions era terrible perquè, esclar, si tenies unes obligacions a casa et faltaven hores per poder fer tot el seguiment, però que va ser fantàstic perquè va obrir el món, vull dir, era viure completament ofegats, ofegades, a començar a alliberar-nos. I això va ser molt bo. Però, esclar, va costar molt, eh? Va costar molt perquè no tothom disposava d'hores i llavors havies d'anar com podies. Però va ser fantàstic. Sí, sí. I sempre us ho agrairé.
Bueno, tu també vas fer la teva, eh? La teva aportació. Jo també recordo com a companya, no d'això concret, de moltes lluites. No?
Sí, sí. Va ser fantàstic. I tinc uns records tremendos. Sí, sí. Però bé, mira, algun passeig d'hauríem fer, eh? Algun passeig d'hauríem
fer. Sí, jo crec que sí. Col·lectivament vam fer... Bueno, és un moment de molt de canvi, eh? Aquests anys.
Gràcies a Déu, a veure si se dona una altra empenta. Molt bé.
Bona tarda. A veure, dels anys 70 fins al dia d'avui, evidentment, la gran evolució que heu fet les dones és molt més que no pas els homes. Suposo perquè teniu molt més recorregut per posar-vos a nivell dels homes en quant a llibertats i en quant a molts, en tots els aspectes de la societat. Però hi ha una cosa que voldria preguntar, si és que realment en tens coneixement. S'està destapant, d'un temps cap aquí, els casos d'abús a nois, des de col·legis, tant siguin internat o no, i del que encara ben segur queda per destapar. El mateix va arribar a passar amb les escoles de noies? Perquè dono per suposat que potser sí. I si és així, per què no se'n fa resó? Serà que a dia d'avui encara hi ha un hermetisme sobre aquest tema?
No t'ho sé contestar,
no,
això.
No ho sé contestar perquè vol dir que no ho has patit, no? Segurament, no? Millor, no. Però... Però aquí és molt estrany que no hagi sortit cap cas d'abús de les escoles de monges.
Bueno, d'abusos...
Ho deixo aquí, eh?
D'abusos sexuals, no, jo no, ara no en recordo cap. En aquest cas, clar, sovint, bueno, no ho sé, la veritat és que no et sé respondre. Em sembla una pregunta que potser d'aquí uns anys algú et sabrà respondre, però que és molt evident, és, per exemple, clar, aquí tenim el cas molt proper, no? El de Caldetes, vull dir, clar, és que aquí hi ha molt de camí, per recórrer, per destapar coses, no? Perquè abans la gent... Però d'abusos familiars segur que n'hi ha hagut molts en el poble. Vull dir, som tal. En les escoles no t'ho sé dir.
D'acord. Com ha sigut la incorporació de l'home en aquest procés feminista? Ha sigut d'acceptació o de resignació?
Home, si ens expliques la teva posició, potser prendrem una mica. Explica'ns-ho tu com a home.
Jo voldria fer-los una pregunta a totes les senyores que estan aquí. Quantes d'aquestes senyores han compartit, després del moviment feminista, les feines de la llar amb el seu home, en la situació de que tots dos treballessin, no? Perquè si hi havia una repartició de funcions...
Espero que unes quantes, Espero que unes quantes, bastantes.
N'hi ha moltes. Aleshores em podries dir això de...
Tu les comparteixes?
Déu-n'hi-do, gràcies a Déu, n'estic molt orgullós.
Jo crec que aquí el que tens més la resposta ets tu, no? O sigui, tu com a home...
Perdona, jo sé el meu cas, però jo et pregunto a tu. Ens has vingut a fer la conferència del feminisme, aviam si em pots contestar, llavors bé, és una cosa que no es pot obviar de cap de les maneres, quin ha sigut el procés d'incorporació de l'home en aquest procés feminista. Perquè, és clar, si ha hagut d'haver-hi un procés feminista és perquè la dona, injustament, estava subordinada a l'home. Perquè si no, no hagués calgut un procés. Per tant, la pregunta que et faig és, com consideres que ha sigut l'acceptació o la incorporació del feminisme per part de l'home? S'ha resignat o l'ha acceptat? Jo crec que més aviat s'ha resignat,
Bé, jo crec que això és motiu d'una altra xerrada i crec que podríem estar com molta estona i seria una opinió personal. Vull dir, jo soc teòrica del feminisme ni jo he vingut a parlar d'un trosset molt concret i jo puc dir que crec que hi ha hagut de tot i evidentment, vull dir, tenim mostres de cada dia de que és una lluita de les dones. És una lluita de les dones que i que sovint els homes, i en aquest moment es veu molt, encara no saben com posicionar-se i hi ha molta dificultat. És cert, i aquí hem aixecat poques les mans, però voldria pensar que som més, que compartim les tasques de la casa, que les nostres parelles tenim una igualtat total i absoluta, però continuen havent-hi moltes coses i el paper de l'home, crec que en aquest moment es parla molt de si hi ha un home nou o no. Per desgràcia, en aquest moment tots estem llegint que els joves, o sigui, que hi ha com s'anà creant com una visió en la qual molts joves estan tornant a unes posicions més masclistes, sorprenentment, almenys a mi em sorprèn molt que això sigui així, però és així, i sembla que les estadístiques ho demostren. I també és cert, perquè jo, per exemple, i la feina meva em van parlar d'això, que també hi ha uns homes nous, no? O sigui, jo tinc uns companys de feina que crec que la majoria no estan alineats en això que diu les enquestes de que joves que són més masclistes que abans, sinó tot el contrari, no? Ara sí que és cert que els homes, jo crec que més que resignació o acceptació, vull dir, hi ha hagut de tot, sí que crec que seria el moment de que agaféssiu un paper actiu i replantejar-vos moltes coses, no? I i una mica redefinir-nos davant d'aquesta situació de les dones, d'aquests canvis de les dones, és com hi ha un cert desconcert, no? I aquest desconcert seria dramàtic que acabés amb... Bueno, menys jo penso que seria dramàtic. Pensa que en aquest moment a Vindicació Feminista hi havia reunions de gent que no volia que hi haguessin homes a les reunions, o pensa que hi ha moviments feministes molt radicals respecte a això. No? Des del meu punt de vista seria tràgic que això acabés amb una separació cada vegada més gran, no? I que no acabés amb que millorem tots i el diàleg és millor, no? En aquest moment hi ha dubtes sobre això. Jo desitjaria que no es fes més profunda la divisió. Això seria un debat molt llarg, però bueno, espero haver-te contestat una mica el que penso personalment.
Bona tarda. Podríem dir que en aquest problema, diguem-ne, que hi ha entre home i dona i l'acceptació de l'home a la realitat femenina, tal com nosaltres l'entenem ara, hi ha una gran influència de la formació, és a dir, una bona educació, crec que és bàsic. No sé, podríem afirmar que l'educació de la gent que ens puja és importantíssima per treure tota aquesta sèrie de tabús, sobretot encara en aquest masclisme que hi ha ara.
Sí, això és una de les grans sorpreses, no? Que en teoria hem estat a les nostres escoles, s'està educant en la igualtat, no? I curiosament sembla que hi ha un cert fracàs amb això, no? Llavors crec que aquí s'han de revisar moltes coses, el paper de la publicitat, el paper dels mitjans, el paper dels rols de les famílies. I l'educació, clar, estem en un moment en què tot és com una mica fictici, no? Jo hi parlava amb el president de la Plataforma de la Llengua, deia, no, és que els metges, durant molts anys, la llei deia que se'ls exigia el català i resulta que els feien com uns exàmens a mida, no? A l'escola, la immersió també. Potser en aquesta igualtat hi ha hagut molts pioners i molts mestres i molta gent que ho ha fet molt bé, però potser no s'ha arribat a fons o potser, no ho sé, però alguna cosa està fallant. I deu fallar també en el món de l'educació, perquè clar, semblaria que hauríem de viure que això que estem vivint no hauria de passar, no? Llavors hi ha d'haver una reflexió més profunda, no? De com són llegides les reivindicacions de les dones, que són llegides contra els homes. No hauria de ser així, no? I en canvi està passant, no? I bueno, espero que no sigui veritat, que això vagi creixent, no? I l'escola segurament s'ha, no sé si aquí hi ha algú que sigui mestre i que conegui més aquest tema, però segur que alguna cosa s'ha de treballar a fons, no? S'ha de treballar més, no? Clar, nosaltres anàvem a escoles de nenes i prou, no? Però a canvi sembla que la coeducació, que hauria de ser un camí magnífic per conèixer-nos, sembla que sí, que no... Bueno, que depèn de com s'està fent, potser no dona aquests resultats. No sé si hi ha algú mestre o algú que pugui portar més.
Doncs donarem per acabada la conferència.
Molt bé, tarda. Moltes gràcies.